Als 5 minuts més a aquesta hora el que fem és mirar cap al cel, però avui, a banda de mirar cap al cel, em sembla que mirarem cap a altres cantons. Pau Bosch, director de l'Observatori del Banyà. Pau, benvingut, bon dia.
Bon dia, bon dia. Doncs sí, avui us porto una proposta una miqueta diferent. Això és la butaca d'Einstein normalment, però hem afegit una butaca al costat de la d'Einstein per seure-hi algú que ens acostarà a un món que no va tan lluny, sinó que tenim més a prop del que tots pensem. Ens acostarem al món quàntic aquesta vegada.
El món quàntic, del qual se n'han fet pel·lícules, últimament de superherois bastantes, que parlen de... També ho preguntarem, això. Sí. I que la majoria desconeixem bastant. És un món una mica complicat, però bé, saludem. Saludem el convidat que ens has portat avui. Pau, és l'Antoni Bertolet. Ell és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos i divulgador. Intentes també... Toni, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Intentes amb el teu del buit al tot, que et podem seguir a les xarxes, explicar una mica la ciència, com també fa en Pau, pels que no som massa científics, no?
Sí, bàsicament intento transmetre la meva passió, no? Al final a mi això doncs, m'agrada molt, em dedico a això, em sembla apassionant i doncs espero contagiar-ho també a la gent que m'escolta.
Uh-huh. Pau, física quàntica, entenc que és... forma part dintre de la física, no? Quan parlem d'això, per la majoria de persones d'uns anys cap aquí ens sembla com una cosa nova que ha aparegut, no? Potser perquè ha aparegut als mitjans de comunicació i n'hem començat a parlar. Ve de molt antic o és una disciplina més nova?
Realment no és tan antiga com altres disciplines pel fet de que gran part de la tecnologia necessària per començar a avançar en aquest camp ve fa poc més de 100 anys, una cosa així, que és quan es comença a avançar realment. Llavors... la seva implementació en tecnologia, a través dels materials amb semiconductors i de més, sí que és més recent. La tecnologia quàntica està molt present en el dia d'avui, però ens podem remuntar a més de 100 anys, que és el que potser intentarem fer en aquests capítols, per veure d'on ve tot plegat i entendre una base senzilla de com funciona aquesta esbojarrada teoria, que encara que sembli mentida, funciona bastant bé.
Sí? Toni, a veure, parlem una mica d'en Toni Bertolet. D'on ve, amb en Pau ja li vam preguntar, la seva passió per... tot el món de l'astronomia, que no astrologia.
Molt bé.
Toni, estàs a l'Institut de Ciències del Cosmos, ets investigador, divulgador, físic. D'on li ve, en Toni, aquesta passió? De petit o de més gran?
Bé, jo sí que recordo de petit doncs, tenia aquests llibres d'experiments de... sí, aquests que fas, no sé, que tens com lliure. Quin experimentos, no? I començar a provar coses i estar encuriosit. Sí que recordo tenir molta curiositat per fer coses, per mirar com funcionava el món. I bé, doncs sembla que l'he aconseguit conservar, el qual és tot un repte. I doncs ara doncs, estic fent un doctorat en física de partícules i doncs també segueixo doncs, encuriosit per saber com funciona el món. Si amb el Pau parlàvem de l'escala més gran possible, no? Els planetes, les galàxies, l'univers, doncs avui parlarem de les escales més petites possibles.
El més petitó que hi ha. No sé si a casa, Toni, venies de família de ciències, si aquest tema va ser, ai, que bé, o ostres, això és... vols dir que t'hi podràs dedicar, això?
Doncs no, vinc d'una família que són més de lletres, de fet, amb lletres i arts, els meus pares són arquitectes, la meva àvia és filòloga, però bé, sempre han estat engrescats amb el món acadèmic també, així que ho van rebre amb els braços oberts.
Jo de fet he sentit sempre que un científic és aquell que, de petit ja, no? Ja té aquesta curiositat i es fa moltes preguntes. En Pau feia moltes preguntes a casa seva, estaven una mica tips a vegades. En el teu cas, Toni, passava el mateix?
Sí, passava el mateix. I és important, no?, que també doncs, que incentivem aquesta curiositat, que no la perdem mai, i que l'aconseguim despertar en tots els infants i també en les noies, no? Perquè tenim, doncs, jo en el meu camp ho veig, que ens falten moltes noies i doncs és molt important inspirar vocacions, sobretot en aquests grups.
Sí, perquè també en l'àmbit tecnològic passa el mateix, es parla molt que la robòtica tot d'un temps cap aquí, doncs s'estudia, els nens comencen a fer petit i no hi ha masses nenes, i entenc que en tot aquest àmbit vostre també hi ha poques dones, i no perquè potser no tinguin curiositat, però bueno, pel que sigui no han arribat, no? Per tant, us hi heu trobat en els dos casos a l'hora d'estudiar amb poques companyes?
Sí. Per sort, el que puc dir en el món de l'astronomia és que la tendència està canviant, cada cop hi ha més representació tant d'homes com de dones, i això està molt bé. Perquè al final el que no té sentit dintre de qualsevol camp és ignorar el 50% de la societat a l'hora de portar a terme una determinada activitat. Si ens tenim en compte tots, hi ha tota una varietat de punts de vista, opinions, que sempre és molt més enriquidor. I en astronomia crec que estem en una molt bona línia. Poso, per exemple, el projecte Gaia, que és ple de dones molt i molt capaces que estan al capdavant d'un projecte super, super xulo, també a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona.
i que doncs, són un exemple a seguir en aquest, en aquest, en aquest tema.
Molt bé, important, ja que aquí tenim dos exponents, tant en Pau com en Toni, per tots els pares i mares que ens escoltin, de respondre a les preguntes dels nens, eh? Que aquest, aquesta part de curiositat, que els que tenim nens curiosos a vegades ens costa de dir, bueno, hi ha una altra vegada i això no tinc resposta, que ens passa, però va molt bé perquè després, si no, és una manera, no, de fomentar que al llarg del temps també acabeu, bueno, doncs cadascú de fet pugui acabar, en el vostre cas, en l'àmbit més físic, astronòmic, no? Però hi ha moltes altres disciplines científiques.
Si no, també ajudar a que tinguin les eines per fer-ho. Hi ha moltes vegades que doncs, no serem capaços de contestar les preguntes més... Preguntes com, per què el cel és blau? I dius, ostres, doncs ara m'has...
És difícil
molt,
aquesta, eh?
És més difícil del que sembla, és molt més difícil del que sembla. Doncs aquí és potser més fàcil ajudar el nen en qüestió que tingui una eina per satisfer la seva curiositat. Una eina poden ser llibres, o pot ser un accés controlat al... la immensitat de l'internet per accedir a una informació concreta.
Clar, i d'aquí la importància de la divulgació, que també en el cas d'en Toni, no? També ara parlàvem d'aquest, del teu espai del buit al tot, d'anar a buscar aquestes fonts, no? que expliquen de forma una mica entenedora allò que a nosaltres ens pot costar una miqueta més d'entendre.
Però, si m'ho permets, t'he de dir que la primera divulgació que vaig rebre del Toni no va ser del buit al tot, ni tampoc el seu projecte anterior, que era Microscala, sinó que va ser un salvavides al llarg de la meva carrera. I tu feies un curs més que jo, sí. Oi? Llavors ell anava penjant els seus apunts.
Ah, això és molt interessant a les universitats i a tot arreu quan estudies.
Sort, perquè teníem assignatures on realment era molt difícil seguir el fil de l'assignatura d'una manera ordenada, et trobaves totalment desbordat per una quantitat de continguts caòtics a final de curs afrontant l'examen, t'apareixien apunts a Toni Bertolet i deies, oh Déu meu,
que bé, que bé.
Gràcies.
Per tant,
gràcies.
Toni, tens una capacitat de síntesi, una capacitat, no, d'explicar que d'aquí ara entenc tota aquesta part de divulgació.
Sí,
no?
I realment la gaudeixo molt, sí, sí.
Sí. A veure, Toni, ara has explicat una miqueta que tu de petit ja t'interessava el món, que ja feies preguntes i que després a casa et van animar a poder agafar la part més científica. Com a investigador, com has arribat a investigador? I això d'investigador queda molt guai, a vegades la gent diu, és investigador, però és més complicat del que sembla, eh?
Sí, també la paraula investigador, crec que quan la diem ens imaginem aquí una persona que és fort, no és humana, no? Que potser és quasi com un superdotat.
I amb bata, a vegades.
Amb bata,
sí.
No?
Sí.
No sóc gens així, eh? És, al final és donar-te de cops de cap contra una paret intentant entendre què està passant. Però sí, som gent molt normal. En el meu cas, doncs, vaig fer també el mateix grau, el mateix màster també, i jo em vaig especialitzar en la part de física de partícules, que ja en parlarem ara, ja he introduït una paraula ja. I llavors, doncs, bé, vaig tenir la sort que vaig trobar un bon grup de recerca, un bon director, i que em va acollir i vaig aconseguir una ajuda per un contracte predoctoral, que és una cosa que aquí a Espanya és complicada, és complicada, no hi ha diners, i llavors és difícil aconseguir beques. Bueno, no s'haurien de dir beques, perquè no som becaris, som treballadors. I bé, doncs porto ja un anyet i mig, dos, amb ell i estic molt content, la veritat. És molt important tenir, doncs, primer un director que et cuidi, que no, que si, per si no són 4 anys de fer-te la vida impossible, i una xarxa de suport, doncs, al teu voltant. Sí que estic content.
Per aconseguir resultats en ciència, ho hem estat parlant quan parlem també d'astronomia, no? Clar, no són immediats, és a dir, aquell descobriment, que passa en tots els àmbits, científics, també a vegades quan hi ha descobriments de fòssils, no? Els paleontòlegs diuen, bueno, si en trobes una a la vida pots estar content, no? Vull dir que realment els atributs per dedicar-nos tots plegats al que vosaltres feu, la paciència podríem dir que és un dels importants.
Sí, la paciència i molta tolerància a la frustració, perquè al final és... adonar-te que no surt, i has de provar-ho 30 cops fins que surti. I llavors, bueno, també el procés de fer una tesi doctoral també és un procés d'aprenentatge, a aprendre a aconseguir aquestes capacitats.
A un lloc per dir, mira, m'agradaria treballar en aquest projecte. Ara, ja aquí som, podem somiar una mica, no?
Doncs sí, ja que
no sé, Toni, què diries? És que m'encantaria això.
Doncs sí, en podem parlar després si voleu, però les partícules que jo estudio, hi ha un experiment molt important que està a l'Antàrtida.
Ah!
Així que potser...
Ha passat una mica fred, no?
Mira, una temporadeta, uns mesets, ha estat incomunicat absolutament del món, no estaria malament.
Això t'agradaria, poder participar en aquest estudi. Jo no sé, Pau, això si t'ho he preguntat mai.
No,
doncs
no
veus, ara ja que hi ets, t'ho pregunto.
Bueno, pel meu camp serà molt tòpic, però a mi m'encantaria en el moment en què surti, quan sigui una realitat, el projecte LISA, que és un interferòmetre d'ones gravitacionals, que les hem mig comentat alguna vegada, que sortirà a l'espai, que hauria de ser un trencament amb tot el que entenem a nivell d'ones gravitacionals, m'agradaria estar implicat. Això em faria molta, molta il·lusió.
I per poder arribar als vostres somnis, a l'Antàrtida o en aquest projecte concret, què s'ha de fer?
Fotre't de caps contra una paret, una vegada, i una altra, i una altra. I jo penso que una cosa que també és molt important és redefinir el que és el fracàs per tu. Si tu tens unes expectatives que no són realistes, a la que trobis una paret, senzillament te la trobis, ja passaràs una molt mala estona. I això crec que, almenys a mi, les expectatives m'han jugat molt males passades. Al llarg de doncs, tots els estudis, és allò, tu tens una idea, t'idealitzes del que vols ser, on vols arribar, després arribes i dius, vale, doncs no era el que jo pensava, o no hi arribes, i a vegades estàs content de no haver-hi arribat. Tenir la capacitat d'anar redefinint els èxits i els fracassos en funció del que tu vas aprenent i no idealitzant allò que trobaràs, a mi m'ha resultat molt, molt important per, sobretot, mantenir la motivació en aquest sentit.
I aprofito per reivindicar una mica també què fa falta per arribar doncs, a avançar en la ciència. Doncs també, com hi ha pocs diners, hi ha poca inversió, hi ha molta competència, o sigui, no competència en el sentit de
negativa.
Doncs que hi ha poques places i hi ha molta gent interessada. I llavors, clar, entra aquí doncs, com avalues la feina, la capacitat de la gent per poder seguir endavant, no? Llavors, hi ha una cosa que és el que s'anomena publicar o morir, que és que necessites fer molts articles, molta feina, perquè si no, no t'agafen enlloc.
És a dir, publicar, per això ho hem sentit en l'àmbit científic molt, publicar és gairebé obligatori, no? No és una opció.
Totalment.
Sinó que si no ho fas, ja no per tu mateix, sinó, és a dir, no perquè hagis fet una investigació que consideris, ostres, no? Doncs que hi ha uns resultats i els vull publicar, sinó per la teva pròpia carrera.
Sí, fins que no aconsegueixis una plaça permanent a una universitat, per exemple, si vols seguir avançant, necessites publicar.
Has de publicar.
El nom te'l fas en publicacions, diguem. O sigui, a mesura que tu vas fent publicacions i vas col·laborant en diferents temes, doncs també et dona accés a conèixer gent del teu camp que et pot ajudar després a arribar allà on tu vols arribar.
Que també pot estar bé, vull dir, també està bé.
Sí, està molt bé.
Però bueno, sempre és una cosa que va ser una mica perversa.
Però no portat a l'extrem.
Exacte.
Clar. I clar, amb aquestes, per publicar, calen uns requisits, entenc, mínim, i deu haver-hi també publicacions i publicacions, no? Deu haver-hi la gradació dintre del món científic, no deu ser el mateix que publiqui certa... Clar, nosaltres com a mitjans de comunicació ens arriben, no? La tira de notícies, i aquí tenim un espai de notícies curioses, que li diem curioses perquè a vegades poder surten de les que sempre veiem a les mateixes pàgines, i jo parlo molt de ciència perquè m'agrada i parlo d'altres coses. I sempre s'ha fet un estudi a la revista, personalment no sé si és gaire rigorosa o no rigorosa, perquè entenc que dins el camp científic hi ha com un top, no?, de revistes o de publicacions, i altres que poder, no sé, no? No sé quines serien les principals, les que puguem conèixer, no sé si les podem conèixer.
Nature.
Sí, Nature fa un recull de molts, molts temes. Nosaltres, dintre de l'astronomia, tenim l'Astrophysical Journal i l'Astronomy and Astrophysics, que són molt importants, i segur que me'n deixo alguna. També hi ha el Physical Review Letters, que és més de teòrica. Totes aquestes són les grans.
Els top.
Que sí. Si tu els dones un article molt polèmic, és probable que et diguin que no el volen publicar perquè pel nom de la revista i el prestigi de la revista no els hi va bé ficar-se en determinada
polèmica. És a dir, polèmiques no els hi agraden. Hi ha llocs que sí, aquí no.
Dependrà del tema i de qui ho escrigui.
Sí, no, sí que algunes revistes a vegades, sí que el Nature algun cop ha tirat algun article que ui...
Perquè clar, com es genera la polèmica amb un article científic?
Jo crec que amb la crítica, sobretot amb el feedback que rep, que sempre hi ha d'haver feedback, però a vegades hi ha feedbacks molt bèsties, perquè hi ha coses que ja a primera vista dius, uf, això és un punt de vista arriscat, i a partir d'aquí doncs neix una polèmica, i n'hi ha d'altres doncs que no, que simplement doncs són coses que pots no estar-hi d'acord i entrar tu com a polèmica, però que la persona que ho ha publicat realment tindrà uns motius i uns arguments per defensar-t'ho fermament. Això en Toni estarà més ficat que jo, que últimament porta...
Clar, perquè quan un investiga, paral·lelament, en un món tan globalitzat, jo a vegades, ho vam parlar, em sembla, fa poc, Pau, de dir, us coneixeu una mica els del sector? Clar, això és com dir, com el món és molt ampli, evidentment no es coneix tothom del sector, però és cert que un pot estar fent una investigació, però paral·lelament, en altres llocs poden haver-hi altres investigadors investigant exactament el mateix, no?
Exacte, sí. I de fet el camp és bastant petit, o sigui, al final t'acabes coneixent amb tothom. Llavors, Bé, sí, pot passar que puguis coincidir en alguns temes, però normalment com anem a fer coses també bastant específiques, a mi de moment no ha passat mai, però bueno, porto 2 anys, tampoc.
Però pertany a molta especialització, dins del camp, perquè aquí agafem en mira, física, no? Bueno, física. Dins de la física hi ha molts subtipus, en certa manera, no? I dintre, i tu abans anava al micròfon de Catori, i dins dels subtipus hi ha més subtipus. Et pots arribar a especialitzar molt i molt en un camp.
Tant sí, per exemple, no sé, en biologia, doncs mira, vaig agafar aquest bacteri, la punta d'aquest bacteri té una proteïna, que aquesta proteïna, si l'enganxes amb un gen de no sé què, clar, és anar a la quarta fase subordinada, quasi.
Sí, sí, sí. I a partir d'aquí, doncs bé, per això també ens surten tants, que està molt bé, i per això també s'avança, perquè entenc que a partir del que fa un, allò a vegades no, l'altre agafa el resultat d'aquell estudi per començar un nou, no?
Sí, parleu molt d'Einstein, per exemple, no? Aquesta idea doncs, del geni isolat a la seva habitació que desenvolupa la teoria de realitat espacial, que ja n'heu parlat, no?
Sí.
No existeix, ja.
Li hem dedicat.
Ah, li he dedicat un tema. Perfecte.
Sí. Super.
Sí, més precisament vam parlar d'això, perquè em deies que ja no hi ha genis des d'Einstein. Dic, home, la cosa és que potser genis tan interdisciplinars amb una personalitat tan marcada dintre del món de la física, potser no. Potser ara tenim molts genis que estan treballant, com dèiem, en camps hiperespecialitzats, superconcrets. Fins i tot hi ha casos on te trobes algú que treballa en un camp molt concret i no té cap mena d'interès per sortir del camp ni doncs, saber el que fa el que treballa al despatx del costat. Però és xulo quan trobes algú que és excel·lent en el seu camp i que a vegades s'atreveixen a anar cap a altres camps, treballar en diverses coses perquè recuperes una mica la sensació aquesta de, home, és una persona que és física, per tant, té tot un conjunt d'eines a les seves mans amb els que pot fer més que el que fa i realment ho fa. I això és, jo ho trobo molt bonic.
Doncs en parlarem en propers capítols de la física quàntica. Avancem que comencem a parlar d'ones i partícules. No us espanteu, jo tampoc hi entenc de res i la idea és precisament que en Toni i en Pau ens expliquin de forma comprensible, pels que no som científics, tot aquest món de la física quàntica que ens sentim tant a parlar i que a vegades ens fa fins i tot una mica de por. Toni Bertòlez, Pau Bosch, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I la setmana vinent obrirem el meló de la física quàntica. Adéu-siau.
Adéu.